Benvinguts a aquest Cruïlla d'Europa d'abans de festes, que com sempre volem que sigui especial. Aquests dies d'abans de Nadal volem parlar de les llums i les ombres del papat al llarg dels segles, però sobretot de com la història del papat ha ajudat a conformar l'Europa que coneixem avui i quins són els reptes principals que l'Església té en aquest tercer mil·lenni. Veurem com la història política d'Europa i de gran part d'Occident ha estat condicionada per l'Església de Roma des de la seva arribada al poder. Per això avui ens endinsarem a conèixer la història del cristianisme i els canvis que hi ha hagut en el si de l'Església durant 2.000 anys. L'Església és, juntament amb la monarquia hereditària japonesa, el tron dels crisantems, la institució més antiga del món. En el programa d'aquesta setmana no podem comptar aquí a l'estudi amb en Joan Batlle, que és coautor de la majoria dels guions del Cruïlla i del d'avui també. I per això li diem gràcies, Joan, per la feina feta i ben feta. Que tinguis unes bones festes amb els qui estimes. Presentem, doncs, ara ja els primers convidats. El programa d'avui el fem per parlar d'un llibre, La història dels papes, de Diego Sola, de Fragment Editorial. Un llibre molt dens, però molt interessant. Bon dia, Diego.
Bon dia, Teresa.
Gràcies per ser aquí als estudis de Mataró Ràdio. Ens agrada molt. Et saludem, en primer lloc, com a autor. Uh-huh. Ets doctor en Història Moderna. Perdona que tutegi perquè ets
Ui, tant,
molt jove.
Sisplau.
És doctor en Història Moderna, Premi Extraordinari de la Universitat de Barcelona, d'on actualment, si no m'equivoco, ets professor lector.
Exacte, eh? Efectivament.
I dirigeixes un màster sobre història i identitats en el Mediterrani Occidental, mm-hmm. dels segles XV al XIX. Molt bé. Aviam, doncs benvingut a Mataró Ràdio i digue'ns, per què et vas posar a divulgar la història del papa? Perquè que siguis medievalista no vol dir que just t'interessi sí. aquest tema.
De fet, soc exact, modernista, em dedico als segles moderns i tenia interès, i aquest va ser el tema de la meva tesi, sobre la cultura religiosa a través de les missions, a l'època moderna. Sobretot havia treballat molt el tema d'agustins, frares mendicants a la Xina, precisament. I mentre estava fent recerca, ja després del doctorat, em trobava a l'Arxiu Apostòlic Vaticà, que és l'antic arxiu secret vaticà, i vaig pensar que precisament en català, tot i que el llibre d'història dels papes ha sortit en català i en castellà, que en el nostre mercat editorial catalanoparlant ens faltava un llibre de síntesi i d'assaig sobre la història dels papes, i per tant vaig dir, va, llença-t'hi, i el resultat bé és aquest llibre tan ben editat per Fragmenta que tenim a les mans.
Però no és la primera incursió sobre la història de les religions?
No, també m'interessa molt la conflictivitat religiosa a l'època moderna i havia publicat alguna cosa sobre les guerres de religió, per exemple, al segle XVI i XVII a partir de les reformes.
Uh-huh. Mm. Per tant, que ja no t'ha estat un tema nou.
No. És un tema que li tinc un cert apreci ja de fa un temps.
Molt bé. Tenim, doncs, l'altre convidat, en Ramon Bassas. Molts dels nostres oients el coneixen, perquè és de Mataró. Ell és de l'equip de l'editorial Fragmenta, una editorial independent que publica llibres en l'àmbit de les religions, sempre des d'una perspectiva aconfessional. Hola, Ramon.
Hola.
Maria. Gràcies per ser aquí. A veure, per què a Fragmenta, en el fons de Fragmenta, hi ha un llibre sobre la història del papat?
Perquè ens interessa en general tractar el fenomen de la religió des de tots els punts de vista, no? Fins i tot el del no creient, per entendre'ns, és a dir, el quan la religió fa nosa, per entendre'ns. Però, i un dels punts de vista és l'històric d'una institució com el papat, que té aquestes vicissituds que hem vist, que té la seva dimensió política, mediàtica, etc., però que també té la seva dimensió històrica, i ens interessava, doncs, ens interessen títols com aquest, no? En aquest cas, a més, com has dit, amb relativament poques pàgines poder explicar una història de 2.000 anys és realment un està molt bé. Per tant, vol dir que hi ha una certa tesi amb alguns exemples i una cosa que també ens sembla molt interessant que varia l'edició en català i en castellà, que és en català hi ha algunes referències al papat a Catalunya i en castellà algunes referències al papat a Espanya.
Exacte, em sembla que hi havia dos papes que tenien relació
amb Catalunya.
Exacte. Sí. Molt bé, doncs gràcies Ramon. Després de la part final del programa, d'aquí una estona, s'hi afegirà via telefònica des de Lleida un amic del programa, el periodista especialitzat en Vaticà, en Vicenç Lozano, que ja està donant els últims retocs al seu nou llibre, Vatican Gate, mira, tot lliga, Qatar Gate, Vatican Gate, etc. En l'edició en català serà del grup 62 i en la castellà de Roca Editorial, i que va ser el Cruïlla d'Europa per parlar-nos ja del seu primer llibre, Intrigues i poder al Vaticà. Parlarem amb ell dels dos temes de més actualitat. Parlarem de moltes coses, però sobretot ell està molt centrat ara mateix amb el complot ultra contra el papa Francesc i amb la manipulació que hi ha suposadament sobre el pròxim conclave, perquè clar, com que encara no se sap quan es farà, doncs això. Per tant, que gràcies a tots i comencem. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Molt bé, doncs gràcies, Pere. A veure, Diego, globalment, per què creus que ha pogut existir l'Església durant més de dos mil·lennis, i no haver desaparegut?
Jo crec que és una pregunta difícil de respondre, però vist des d'una perspectiva d'historiador, sens dubte la capacitat d'adaptació de la institució i dels seus líders, en aquest cas dels bisbes de Roma, dels papes, que malgrat que certament la percepció que tenim a nivell social del papat és que, i de l'Església Catòlica, és una institució poc mòbil i poc adaptada als canvis, si un ho veu amb 2.000 anys de perspectiva, sí que veu que, encara que en endarreriment, es va adaptant als corrents de canvi d'aquesta societat occidental. Per tant, la capacitat d'adaptació és una de les característiques, jo crec, que fonamentals.
Uh-huh. A veure, és molt dens el teu llibre, i jo el que he intentat és situar els papes i els fets que tu expliques amb les èpoques que tenim al cap quan anem a l'església, quan anem a l'escola, vull dir, Per tant, la gent sap que hi ha l'edat antiga, l'edat mitjana, etc. Quin és el fet o la persona més destacable d'aquesta edat antiga de l'església? Jo que m'he llegit el llibre, igual que el Joan Batlle, que l'anomenarem un parell de vegades, Constantí I no era papa.
No, exacte. És que és molt bona pregunta, Teresa, perquè si parlem de la persona més rellevant per a la història del papat antic i, de fet, per a la història de l'Església antiga i medieval, no és un bisbe de Roma la figura més significativa, sinó que seria un polític, per dir-ho així, i un militar, que era Constantí el Gran. L'emperador Constantí va ser la persona que va permetre el reconeixement oficial del cristianisme en l'Imperi Romà després de 3 segles de persecucions, i el primer que va dedicar recursos públics, diners del fisc romà, per a finançar l'Església, per construir en aquest cas esglésies i basíliques, i aquí és on comença el gran vincle, el gran nexe d'unió de l'Església Catòlica amb el poder polític i econòmic, que durarà, la tradició historiogràfica diu, doncs, més de 1.000 anys, el feudalisme, per dir-ho així, fins al final de l'antic règim. Per tant, Constantí el Gran va donar una dimensió política a l'Església Catòlica.
De quins anys parlem?
Estem parlant de principis del segle IV, l'any 300, 303, 304, el 313. Uh-huh. El gran moment és la dicta de Milà. Amb la dicta de Milà, Constantí diu que l'Església Catòlica és permesa i que forma part de l'estructura religiosa de l'imperi. Hem d'entendre que és una època en la qual no hi ha separació entre Església i Estat, i per tant l'emperador considera que el manteniment, el sosteniment del culte, també dels cultes pagans, l'ha de fer l'Estat.
Molt bé. A veure, d'aquests 2.000 anys de la institució papal, els expliques com un relat de poder dintre del mateix organisme, dintre del mateix organisme, com una història de fe, bàsicament, però sobretot de poder i contrapoders. Exacte. És això el que hauran d'esperar els lectors quan s'hi posin?
Sí, han de veure una lectura a través de la qual un pot comprendre el que és el triomf de la fe, el triomf de la fe cristiana. És a dir, Constantí és el primer emperador romà també que es bateja, que es converteix al cristianisme, perquè aquesta religió que havia estat perseguida arriba a tenir una gran entrada en capes i grups socials molt diversos de l'imperi, però també com aquesta fe acaba convertint l'Església Catòlica en un actor polític, perquè hem d'entendre que la societat després medieval, des d'un punt de vista organitzatiu, s'endreça des d'una lògica religiosa, no? On cada individu, l'aristocràcia, la jerarquia eclesiàstica, el poble popular, per dir-ho així, té una funció en la societat en relació a la salvació d'aquella societat. És a dir, el camperol sosté l'aristòcrata, el senyor feudal, perquè aquest pot fer la guerra en defensa de la fe cristiana. És a dir, tot està entrelligat per causa de la fe. I això li dona a l'Església Catòlica un poder polític immens.
Hem dit que Constantí I no era bisbe de Roma, no era papa. Digue'ns, quin és el primer papa o bisbe de Roma, perquè els nostres oients ens entenguin, és el mateix, que està històricament documentat?
El primer és Climent de Roma. O sigui, diguem que històricament documentat, evidentment Sant Pere també era documentat, però la tradició historiogràfica diu Climent I és el primer papa que tenim molt ben documentat, perquè és un pontífex, va viure a finals del segle I, que tenim un document, que és una carta que adreça als cristians de l'església de Corint, explicant-s'hi com s'han d'organitzar davant d'un conjunt de problemes. I és important perquè és la primera vegada que veiem un bisbe de Roma actuant com a cap d'altres esglésies. Està escrivint des d'Itàlia cap a Grècia. I això serà una constant, no? Els bisbes de Roma que aspiraran és a ser els primats de l'església cristiana, i durant molt temps ho aconseguiran, perquè durant bona part del primer mil·lenni el conjunt de les esglésies cristianes a una riba i l'altra de la Mediterrània veuen que Roma és el far i és la guia, per un fet històric que podem considerar històric i que llegim a la llum de la tradició del Nou Testament, que és que Pere va morir màrtir a Roma, en el circ de Neró, just on ara hi ha precisament la basílica de Sant Pere del Vaticà.
Sí. Digue'ns una altra cosa. Quan hi ha l'emperador Constantí, que oficialitza el cristianisme, com has dit abans, deixa d'estar perseguit el cristianisme.
Deixa d'estar perseguit, efectivament, i comença una història ascendent.
No, com corregeix?
No, és així. Després, en algun moment, hi haurà algun emperador, Julià l'Apòstat, que és un personatge molt interessant, que restaura oficialment el paganisme com a religió d'estat, però ja serà un procés irreversible. I després, durant l'edat mitjana, serà aquesta constant. El segle IX és molt important també, perquè un altre emperador, en aquest cas d'Occident, emperador dels francs, Carlemany, dona al papat la naturalesa d'àrbitre també d'Europa, tot el tema de la coronació de Carlemany pel papa Lleó III, i aquest nou imperi germànic que neix queda vinculat a la figura del bisbe de Roma. És un moment, però, en el qual el papa ja ha perdut molta influència a la banda oriental del Mediterrani, i això acabarà portant al segle XI el primer gran cisma, el cisma d'Orient del 1054, on Roma perd la seva influència, doncs, bàsicament sobre l'imperi bizantí.
I ara ja saludem, com us hem dit abans, des de Lleida, el nostre company, el periodista Vicenç Lozano. Hola, Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, gràcies per afegir-te a la presentació del llibre Història dels Papes, de Diego Sola, que el tenim aquí als estudis.
Encantat, Diego, de conèixer't.
Molt de gust, Vicenç, de saludar-te.
Enhorabona pel llibre.
Moltes gràcies.
Ja deia jo que és un llibre molt dens, eh? Escolta'm, nosaltres hem començat parlant de Catalan Gate, i tu, Vicenç, ens fas parlar també de Vatican Gate, és a dir, que estem en moltes, que hi ha molta lluita entre tot dins les societats. Hem intentat explicar el llibre, la història del papa, a través de les èpoques que la gent coneix com a històriques. Estem a l'edat mitjana. El celibat obligatori. Què hi havia quan es va imposar aquest celibat obligatori, que encara dura i que és una de les bases d'alguns problemes que ha tingut l'Església, sembla ser?
La qüestió del celibat és molt interessant, perquè, com bé comentes, Teresa, no és tant una qüestió de dogma, sinó de costum i tradició que l'Església Catòlica va interioritzant a partir del segle V i VI. Ho veiem en els concilis provincials, que els metropolitans, el cas de la Tarraconense, per exemple, en l'època dels Visigots o Toledo, diu això és important perquè així doncs, els capellans es consagren a una sola missió. Però és el segle XI, realment, en la reforma gregoriana, Gregori VII, que diu: això és una qüestió que s'ha d'aplicar en el clero, però important, no és una qüestió de dogma. És a dir, l'Església Catòlica avui dia té capellans casats perquè els capellans del rit oriental, precisament, poden contreure matrimoni, amb la qual cosa no és una qüestió que vingui estipulada per aquí, així de ser, per dogma, sinó s'explica en el context medieval per la necessitat també d'evitar els llargs litigis judicials que l'Església havia de tenir quan moria el capellà casat i els seus fills o la seva vídua pledejaven per la qüestió patrimonial. Aleshores l'Església va dir, o Gregori VII va dir, s'ha acabat, potser tindran fills aquells capellans de manera legítima, però com que no seran reconeguts com a fills, no podran pledejar en un tribunal per si la rectoria o aquella terra o aquell hort era del pare i li passa el fill o no. Tot és de l'Església.
Uh-huh. Tu hi pots posar cullerada, Ramon, estàs aquí també, i el Vicenç naturalment, eh?
Gràcies.
Perquè si no, jo ara he buscat tres preguntes d'aquesta etapa històrica que puguin interessar en els nostres oients, que per això fem el programa. Aviam, per què els hi diem Reis Catòlics a Ferran d'Aragó i a Isabel de Castella?
Uh-huh.
Aquest títol s'hauria de revisar o...
Bueno, és un títol històric i polític. Alexandre VI, que a més era un papa d'origen peninsular perquè era el segon dels papes Borgia, valencià, va reconèixer a Isabel i Ferran la seva contribució a l'expansió del cristianisme per tota la qüestió de la Guerra de Granada. És quan van expulsar els musulmans, els nazarites de Granada, i com que allò va ser considerat una guerra de croada, una guerra malament anomenada santa, doncs els hi va donar el títol de Reis Catòlics, que després tots els monarques hispànics tindran fins a l'època borbònica. És a dir, el nom oficial dels reis hispànics, per dir-ho així, era Reis Catòlics. És una qüestió d'història. El títol es va extingir, formalment avui dia ningú consideraria que el cap d'estat d'Espanya, Felip VI, és rei catòlic, perquè a més és cap d'estat d'un estat confessional.
Vicenç, si vols afegir alguna cosa tu mateix, que com que no et veiem no sé si...
No, em sembla molt interessant, vull dir, tots els comentaris aquests històrics. Vull dir, jo tinc una història més recent que explicar, no és la història del passat de l'Església, sinó més aviat de l'actualitat periodística, fonamentalment.
I a veure, i una cosa, que una curiositat, sempre que parlem dels Borgia parlem com una gent corrupta totalment. És així? Un apunt només.
Sí, però també hem d'entendre, això moltes vegades comentem amb els nostres estudiants a la universitat, que és corrupció, però el concepte de corrupció que tenim avui dia no sempre és aplicable a l'època moderna, perquè la corrupció era sistèmica, acceptada i gairebé que legitimada, no? La qual cosa, sí, els papes Borgia doncs van crear una xarxa clientelar per beneficiar tota la seva família, però ho va fer el successor d'Alexandre VI, que va ser Juli II, i el seu successor també, vull dir, que era Lleó X, papa Medici. Això, clar, és veritat que avui dia, això el Vicenç ara ho pot explicar molt millor, la gran desgràcia un dels problemes de les catòlica és que hi ha una corrupció en alguns àmbits una mica sistèmica, que ja no té una carta de naturalesa acceptada, no? ni és part del funcionament. És una cosa que es fa d'amagat i que acaba atacant la reputació moral, no?, de l'Església.
Sí, fixeu-vos fins a quin punt, vull dir, la influència dels Borgia va ser important en la història de l'Església, que encara ara el Vaticà, vull dir, hi ha una frase que es diu lliureu-nos dels catalans. Vull dir, hi ha una frase, vull dir, allò que es diu històricament i que reconeix molta gent com a pròpia, forma part de la tradició vaticana. Vull dir que...
És que probablement la llegenda negra vingui per aquí, és a dir, vingui perquè sigui una família externa a les elites romanes, no?
Efectivament, sí.
Molt bé. Doncs, a veure, jo volia saber també la construcció de la Basílica de Sant Pere, parlant una mica de corrupció, etc. Explica'ns el valor de les indulgències de finals del segle XV.
Hem d'entendre que el papat, clar, en el context del segle XV i el segle XVI, el bisbe de Roma actua com un príncep renaixentista. Estem en una època de gran competència entre estats i entre prínceps per veure qui té els millors artistes, qui és el millor mecenes, i sobretot cal entendre la figura de Lleó X. Ell era el fill de Llorenç el Magnífic, que havia esdevingut senyor de facto de Florència. L'avi de Llorenç el Magnífic havia pagat la gran cúpula de la catedral de Florència, i aleshores, quan arriba bisbe de Roma, com a rebesnet de Cosme de Mèdici, diu, escolta, jo com a bisbe de Roma, com a papa, he de deixar una empremta, que és la catedral més gran del món, però no tinc els recursos econòmics suficients per pagar-ho. I com a cap de la cristiandat, el gran recurs que tinc és la fe del poble, no? I es demana pagar per la butlla d'indulgència, perdó de pecats o remissió de dies de purgatori, cosa que la pròpia Església Catòlica poc després es va fer enrere, però el dany ja estava servit, perquè Martí Luter ho va impugnar amb les seves 95 tesis, i bé, ja sabem com va evolucionar la història, que es va produir un cisma a l'Occident cristià.
Digue'm exactament una mica el Martí Luter, quin és el punt...
Home, Martí Luter, la gran qüestió de Martí Luter, que aquí és on es trenca la primacia del bisbe de Roma per una part d'Europa, és... Luther considera que el papa no té la legitimitat ni l'autoritat per decidir sobre el valor de les indulgències, no? I aquí hi ha un punt de trencament. És veritat que l'Església a la baixa de mitjana, a la primera època moderna, era, com dèiem, corrupta i tenia una crisi moral molt gran, però Luther dirà sempre una cosa molt interessant. Diu, aquesta Església està en crisi moralment, però, diu ell, jo no impugno els mals costums, sinó les doctrines impies. És a dir, que és una qüestió de pensament, d'intel·lectualitat. Es crea una teologia nova. I, per tant, no era tant que el clergat fes tota la qüestió del concubinatge o de l'enriquiment obscè o de l'absentisme dels bisbes, sinó que, en realitat, hi havia una crisi de pensament. La gent tenia unes necessitats religioses i unes qüestions i respostes, unes preguntes a les quals la gent no donava resposta.
Mm-hmm.
Sí, això coincideix una mica amb l'època actual, també.
Exacte, és just el que anava a preguntar.
Hi ha un cisma en aquests moments, que és el cisma alemany, que és molt important, que planteja dubtes, diguéssim, sobre el conservadorisme i el tradicionalisme de l'Església. I s'ha fet moltes referències últimament, també, doncs, al cisma de Luter en relació a això. I el mateix papa li ha sortit al pas d'aquest tema, tot i que està d'acord, vull dir, amb molts plantejaments de l'Església alemanya o de l'Episcopat alemany, doncs, per intentar renovar l'Església catòlica, adaptar-la, diguéssim, al segle XXI, és a dir, i intentar, doncs, que hi hagi benediccions d'unió de parelles homosexuals, no criminalitzar les dones que avorten, el divorci, etc. Plantejaments teològics, diguéssim, que són defensats acèrrimament, diguéssim, per aquest sector ultraconservador de l'Església, aliat, com explicaré després, amb l'ultradreta a nivell internacional. I que, doncs, el mateix papa ha dit, diu, per què voleu fer una Església protestant quan ja n'hi ha una? És a dir, evidentment, a Alemanya, vull dir, l'església luterana, vull dir, té una influència importantíssima, més enllà del catolicisme, no? Vull dir que es planteja, diguéssim, aquest tema de fons i que recorda molt, doncs, a la reforma protestant de Luter.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
A veure, anem ja arribant més cap a moments més propers a nosaltres. S'ha analitzat el paper del Vaticà en les guerres europees? El Curilla d'Europa intenta veure de quina manera uns han influït a la història d'Europa.
És una cosa interessant. Aquí el Vicenç segur que podrà dir moltes més coses com a periodista, com a expert vaticanista.
Hem fet un salt ara.
Però sí que és veritat, a mi aquestes últimes setmanes o mesos, en ocasió de la guerra d'Ucraïna i la posició del papa francès i algunes crítiques que s'han fet en relació a la seva postura, a mi, com a historiador, m'ha fet una mica gràcia, s'han rigut algunes crítiques que he llegit. Perquè, per exemple, el papa francès, jo crec, bàsicament el que ha fet és aplicar doctrina Benet XV. És a dir, el segle XX és molt important des d'un punt de vista de geopolítica per l'Església Catòlica, perquè és el que defineix el principi de l'antibel·licisme, el de la neutralitat, el de la denúncia de la guerra com un instrument terrible, però la idea de la neutralitat, no? Que la neutralitat a vegades és molt perillosa perquè hi ha gent que no entén la neutralitat. I això és fruit de l'experiència de les dues guerres mundials, no? La Primera Guerra Mundial, Benet XV, doncs, considera que la Santa Seu ha de tenir una postura neutral i que l'Església bàsicament s'ha de dedicar a la qüestió humanitària, a atendre les víctimes, denunciar els horrors de la guerra per atendre les víctimes, però el gran conflicte és la Segona Guerra Mundial. Aquí aquest excés de política de neutralitat porta a Pius XII a una posició molt incòmoda, sobretot a la llum de la història. Sí, sí. És d'acord, neutralitat, però estaven passant uns horrors terribles en el context europeu. I sobretot el que ha passat és que en els últims anys també la nostra percepció de la memòria històrica ha canviat molt. El cas de Pius XII és molt interessant, a més, perquè quan ell va morir l'any 58, el balanç que es va fer a nivell internacional va ser molt positiu. És un papa que tenia molt prestigi en el moment de morir. En canvi, avui dia, més aviat, tenim una percepció negativa, no? Què ha passat aquí? Doncs que les sensibilitats socials han canviat, Però l'Església ha mantingut una aposta diplomàtica que és molt, molt ferma, eh? I que, bueno, també les guerres ara són diferents, no?, a les d'aleshores. Per tant, és una qüestió que està definida totalment pel segle XX.
Sí, jo crec que és important destacar, vull dir, el paper del Papa Francesc obrint els arxius fa un parell d'anys, els arxius secrets del Vaticà,
que abans es deien secrets
de la Segona Guerra Mundial. Sí, exacte, ara
exacte,
és l'arxiu
apostòlic.
Ara l'arxiu apostòlic del Vaticà. Jo crec que tot aquest seguit de documents venen a demostrar una mica la taviesa, òbviament, d'un papa davant dels horrors, com molt bé deies tu, doncs, del nazisme durant la Segona Guerra Mundial. Al mateix temps, recull també molts aspectes, diguéssim, positius, de que doncs, el papa doncs, va ajudar a salvar doncs, centenars de famílies jueves, sobretot a Roma. Però bé, és interessant veure, el papa Pius XII coneixia, vull dir, la solució final nazi, coneixia, vull dir, perfectament l'existència dels camps de concentració nazis. S'ha demostrat que sí, que ho coneixia. Hi ha fotografies que s'han trobat als arxius del Vaticà on doncs, es veuen fosses comunes, es veuen els camps d'extermini, etcètera, etcètera. La llum històrica s'acabarà resolent una mica doncs, quan els investigadors que ara estan doncs, treballant en aquest tema doncs, acabin doncs, fent les seves conclusions. Però sí que hi ha, és un papa amb moltes ombres i un pontificat realment convuls, en una època evidentment molt diferent i amb una visió molt diferent de la que tenim avui en dia de la perspectiva històrica doncs, de què és el que realment va passar, no?
Una mica de ciència-ficció, és a dir, què hauria passat, doncs, a la llum del que dieu tots vosaltres si Pius XII hagués denunciat públicament l'Holocaust? És a dir, al revés del que va passar.
Doncs, fonamentalment, hagués posat en perill molts sacerdots, vull dir, al llarg de tota Europa, de l'Europa, vull dir, invadida pels nazis, i evidentment hagués posat en perill, diguéssim, la continuïtat de l'exercici de la religió catòlica, vull dir, a tota Europa. El paper de Hitler també en relació amb el catolicisme, vull dir, va ser un paper, vull dir, en certa manera condescendent, gràcies, doncs, fonamentalment, doncs, a l'acord que va arribar al Vaticà, vull dir, amb Mussolini, concretament, vull dir, l'any 29, els acords laterals, vull dir, que van suposar el naixement, diguéssim, del que és l'actual estat del Vaticà, va suposar, vull dir, el fet que l'Església, vull dir, no criticaria, l'Església no s'enfrontaria al nazisme i, a canvi, doncs, el nazisme, el feixisme, en aquest cas a Itàlia, doncs, respectaria, diguéssim, els clergues catòlics. I el mateix papa.
Sí. És que és molt interessant, efectivament, aquesta qüestió, perquè... O sigui, al final, clar, la pèrdua dels estats pontificis del segle XIX va ser una gran cosa per a l'Església Catòlica i per al papat, perquè la va alliberar de tota una càrrega política. Però, com que hi havia tota la qüestió certament de la qüestió romana, de tenir una parcel·la de sobirania que permetés al papat actuar de manera lliure, doncs d'aquí que neixi l'estat vaticà, i aleshores això implica també l'equilibri, no? La dificultat de... D'acord, ens hem de mantenir també neutrals perquè al final la nostra sobirania és molt limitada. O sigui, al final, com bé diu el Vicenç, doncs, estava en qüestió la pròpia independència, no? de la Santa Seu. Jo amb aquesta qüestió també del en aquest cas del nazisme, i lligant ja amb el papa Francesc també, una mica en el que dèiem fa una estona de com l'Església i el papat s'acaba adaptant una mica a la sensibilitat dels temps, hauria estat impensable fa 60 o 70 anys doncs, aquesta abertura, aquesta flexibilitat dels arxius, no? Per exemple, és a dir, el papa Francesc, penso molt en clau historiogràfica i acadèmica, aquesta accessibilitat, per exemple, als arxius vaticans. És a dir, com l'Església Catòlica s'adapta a una major demanda de transparència. no? Una societat que demanda més democratització, més transparència, l'Església arriba tard, però no, no, obrim a la comunitat internacional a uns fons que poden dir moltes coses sobre el conflicte, com és el fons de Pius XII. No? Ara hi ha gent que comença a demanar, d'acord, hem d'anar més enllà, no? Per què no podem obrir, per exemple, el fons de Joan Pau I, tota la qüestió ja més sensacionalista.
De si va morir enverinat o no.
Hem d'entendre, però, que la política d'arxius, a algú li pot semblar que la política arxivística, diguem, vaticana és molt, molt restringida, però no és gaire diferent de la de molts estats, és a dir, a nivell d'arxius nacionals o arxius estatals hi ha una accessibilitat molt gran, però a vegades els estats també posen moltes traves, no? Pensem en el cas aquí a Espanya de el fet que estiguin classificats els documents, per exemple, del cop d'estat del 81, no? De l'intent de cop d'estat, amb la qual cosa l'Església no deixa de protegir-se com de fet fan els estats, perquè l'Església ha estat una institució que ha actuat al llarg de la seva història com un poder estatal, com un poder polític.
Perquè els nostres oients ho entenguin, tu parles en el teu llibre de la història dels papes, i ara has fet referència quan es va ja a consolidar la cúria. En quin moment el papa perd aquesta llibertat en funció del govern papal?
Clar, els papes a l'època moderna, jo és la que més he estudiat perquè em dedico propament a
l'època moderna, quin segle es diu?
Del segle XV al segle XVIII. Sí, perquè la majoria de gent percep l'època moderna com l'actual, no.
Exacte.
Això arriba fins a la Revolució Francesa.
Això és la contemporània, no?
Això és la contemporània, exacte.
És que m'agrada fer-ho puntualitzar. Sí, sí, sí.
Saps? És a l'època moderna on, des d'un punt de vista doctrinal i confessional, es reforça el centralisme romà, per exemple, el Concili de Trento, no? o el missal de Pius V, la idea de que des de Manila fins a Cracòvia una missa catòlica és exactament igual, perquè això ho ha dit el papa de Roma. Però des d'un punt de vista polític hi ha una gran competència amb els reis catòlics d'Europa, perquè l'aspiració de l'Estat és, en aquell moment, el control de l'Església, no? El control de la cúria, perquè per això tenim aquells conclaves tan llargs que duren 4, 6, 8 mesos, perquè els estats van vetant els candidats, no? Els francesos no volen un candidat però espanyol, els espanyols no volen un candidat però francès. Això és una politització molt extrema que porta, per això deia, no? La pèrdua dels estats pontificis va ser una cosa molt benèfica al final.
Digues, Vicenç.
Sí, no, crec que està en relació molt al que està passant actualment, doncs, amb la guerra d'Ucraïna, per exemple, i també quan hem parlat, doncs, abans, quan hem parlat d'aquesta neutralitat del pontificat. Això és, realment és així, vull dir, l'os polític que havia practicat, doncs, Pau VI i amb Rússia, etc. O sigui, la importància de l'Església Catòlica és vital, diguéssim, amb la geopolítica internacional, que va molt més enllà dels 1.200 milions de catòlics o 1.300 milions que hi ha actualment al món. És molt influent. És curiós que l'estat més petit del món té aquesta influència real, una influència que ve donada per ser una de les tres grans religions, la única de les tres grans religions, de l'islam, el judaïsme i el cristianisme, doncs que té, doncs, diguéssim, estat propi, que és el catolicisme, i que té un únic representant, un únic líder, perquè en el món musulmà, en el món del judaïsme, doncs hi ha líders importants, però no hi ha una sola veu que parli en nom d'això. Després hi ha el concepte també del que parlàvem, de la cúria, no? La cúria ha estat, en certa manera, una mica... el concepte del pontificat ha estat sempre un concepte monàrquic, amb una cúria que ha estat una mica, doncs, la que ha retut el vassallatge, diguéssim, al papa, que ha format el govern de l'Església, però al mateix temps ha estat una mica com els nobles, la noblesa, diguéssim, de l'Església. I aquesta cúria, avui en dia, doncs, el papa també l'ha posada, diguéssim, amb entredit. El fet que la cúria, vull dir, ell no vol un pontificat que sigui una monarquia, ell diu que és bisbe de Roma, que és el cap de l'Església Catòlica, però no vol que l'Església, vull dir, tingui aquest concepte monàrquic, I, per tant, doncs, posa en dubte el funcionament de tots aquests prínceps de l'Església que formen part de la cúria vaticana.
En quin moment, quina ha estat la influència dels papes en el món contemporani, com deia el Ramon? Ara sí que parlem del món contemporani ja. Sí. Si vols començar tu o tu mateix, perdona.
Sí, és molt interessant perquè, clar, el segle XX és un segle de secularització en el món occidental, però curiosament és quan el papat ha arribat a tenir unes cotes de reconeixement, per dir-ho així, moral, internacional més grans, no? Estem a l'època també dels mitjans de comunicació de masses, és a dir, la imatge papal, el seu discurs pot arribar doncs, a tot el planeta, però també és veritat que això també és un model que ha entrat en crisi, no? En el llibre hi ha una cosa que comento, que és allò de la ruptura del principi de la confiança, és a dir, l'Església Catòlica i el papat viu un desprestigi molt gran, no? I és un desprestigi que ve sobretot del fet de que, malgrat la secularització i que bona part de la població en els països sociològicament catòlics ja no professen la religió catòlica, ja no es veu ni tan sols a l'Església Catòlica com un referent d'autoritat moral, no? Quan parlo del principi de confiança, és aquell de dir que una família doncs, té els seus nanos i ells no són practicants, catòlics, però malgrat tot porten els seus fills a escoles catòliques. No? Tot això està canviant molt ràpid perquè aquest element que havia funcionat molt durant el segle XX ha entrat completament en crisi, que és la crisi que intenta revertir el papa francès, que a la seva manera va intentar començar a fer revertir el papa Benet XVI, però no és fàcil, aquí el Vicenç pot parlar amb molt més coneixement de causa, és un viratge molt difícil de fer.
Vicenç.
Sí, és un viratge complex de fer, és un viratge complex de fer que forma part de les reformes, és a dir, aquesta adaptació de l'Església Catòlica i, en definitiva, doncs, els temps actuals. Tots els papes han intentat, d'alguna manera, que això fos possible. La majoria no ho han aconseguit, perquè la tradició de l'Església, les tradicions seculars, que han provocat, en definitiva, doncs han provocat, com totes les tradicions, tot un seguit de normes i de maneres de fer que han suposat corrupció i han suposat abús de poder, en definitiva, abús de poder econòmic i també, òbviament, abús de poder sexual, i que doncs ara el papa intenta, doncs, amb la reforma de la cúria, una reforma, jo crec que és de les més importants que ha fet doncs, el papa francès durant aquests 10 anys. Pensem que el 13 de març es complirà la primera dècada d'aquest sí. pontificat i que això doncs, representa d'alguna manera doncs, enmig de tot un món de llops i de corps que porta el mateix Vaticà, que intenten doncs, seguir mantenint els seus privilegis fonamentalment, i que, doncs, en definitiva, i juntament amb la dreta internacional, el papa és una figura que en aquests moments et molesta, diguéssim, i és una pedra a la sabata i amb un projecte d'un nou ordre mundial basat en un populisme ultraconservador.
Després de la Segona Guerra Mundial, a quin moment la cúria ha controlat més el papa i per això ara en aquests moments el papa intenta rebaixar aquest control?
Bé, de fet, és una qüestió complicada, perquè aquí hi hauria un debat, realment, sobre el control de la cúria, sobre la pròpia estructura vaticana, certament. Però, per exemple, el pontificat de Joan Pau II, que és llarguíssim, al final és una cúria que té molt poder, que té molta autonomia, però que actua també molt dins d'un programa inspirat pel propi papa Joan Pau II, no? Amb la qual cosa, o sigui, el papa té mecanismes per tornar a centrifugar aquest poder curial. El que ha passat és que es va consolidar una cúria amb un tarannà i amb una dimensió específica, clar, i a la que ha vingut un papa de caràcter reformista doncs es troba amb una posició a dins de casa mateix, no? Però el papa té els mecanismes precisament per controlar-ho. De totes maneres, a la llum de la història, l'enfrontament, el conflicte entre cúria i papat és molt habitual. Jo penso, a vegades no són enfrontaments de guerra oberta com la que veiem ara en certs sectors de la cúria envers el papa francès, però un papa que va tenir una acceptació molt gran dins de la cúria, me'n vaig 500 anys enrere, Pius V, que és el que aplica el concili de Trento, sabem que era un papa que, com que tenia una vida tan exemplar, tan modèlica, feia vida de frare dominic, gairebé que bona part de la cúria es burlava d'ell, el veien com un, com una rara avis allà, i era la idea, nosaltres la cúria, nosaltres, com deia el Vicenç, els prínceps, no? Aquesta noblesa romana de pes, i aquest senyor que, bueno, que viu com un monjo al Laterà o al Palau Apostòlic Vaticà, ha sigut una tradició que es reprodueix a tota la Església Catòlica. Són les històries tradicionals d'enfrontament entre el bisbe i els canonges, no? Que és com la cúria diocesana, no? És part de la història del conflicte de l'Església Catòlica.
I si l'Església de Roma hagués estat, hagués seguit fidelment el missatge evangèlic inicial, renunciant en pactes amb el poder, com va intentar fer Constantí I, seria diferent a com és ara?
Pregunta complicada.
Ramon, tu pots...
No ho sé, eh? No tant per respondre això com per dir-te que segurament fem al revés. En Lluís Duc, que és un altre autor que tenim nosaltres, vam escriure moltes coses, sí, és mort ja, però que ell deia, sostenia que estem en una crisi de tots els processos de, ells en deia, de mediació, d'acollida, etc. Són bàsicament els mecanismes que ha tingut la societat perquè la gent es socialitzi, no? L'escola, la política, la religió, tot això està en crisi, I, per tant, probablement si no hi hagués hagut abusos sexuals, també estaria en crisi, És a dir, que el que fa és que tots aquests escàndols el que fa és fer més greu la crisi, Per entendre'ns, però està en crisi també la política, també hi ha escàndols a la política, també hi ha corrupció, i d'alguna manera el que està en crisi és tot el que hi ha entremig, perquè en canvi els hiperlideratges també surten en aquestes crisis hi ha hiperlideratges, per exemple en temps de Joan Pau II és quan més el papa va tenir més èxit, però en canvi quan més l'Església va començar a perdre adeptes, no? Jo me'n recordo una cosa molt divertida que s'explicava, que era que en la Jornada Mundial de la Joventut, que havia hagut més gent que mai, el primer dia es van acabar els preservatius. No pot ser això, no? Per què? Perquè hi havia una contradicció, no? Entre el lideratge, l'hiperlideratge, però per això també és la política moderna, no? Tu votes el líder, no? Tot l'altre et semblen gent llepa que està tot el dia per mirar a veure què aconsegueix i no sé què. I amb les altres institucions que en Lluc denuncia, anava per aquí. I hi ha una crisi, per tant, d'autoritat, és a dir, la credibilitat del lideratge i de totes aquestes estructures perquè els sembla que són feixugues. I és una mica el que ara tu deies, no? És a dir, el moment en què un toca poder, toca una substància que és tòxica i, per tant, s'intoxica. El que passa que sense poder, segurament, la transmissió del missatge tampoc arriba. I aquesta, jo crec que és una de les contradiccions del cristianisme, no?
A mi m'agrada el llibre del Diego Sola perquè ens ajuda a entendre coses, és a dir, la informació diària doncs parla dels problemes sexuals amb els bisbes, amb els papes, amb els capellans que persegueixen criatures, etc. I nosaltres aquí intentem, en el programa i amb el llibre, ens ho permet entendre el context de tot això. I anem a una altra cosa molt breument també. Si no hagués sigut l'Església tan rica com és ara, o com tu entres al Vaticà i quedes al·lucinat, etc., i hagués sigut molt més pobre, seria com és ara?
Probablement no, perquè és que al final també l'Església Catòlica doncs ara actua en un món occidental secularitzat i laïcitzat, però també cal tenir en compte que l'Església Catòlica al final només és un reflex de les evolucions mentals i de les característiques civilitzatòries d'aquesta cultura occidental i món occidental nostre, amb la qual cosa la resposta seria que no, és a dir, l'Església Catòlica simplement el que ha anat és integrant el que és una tradició cultural, política, de poder. En el cas del papat és molt evident, perquè en el papat medieval els bisbes de Roma, ells mateixos es consideren els successors dels Cèsars, els emperadors romans. Per tant, el papat, en aquesta visió de la... hi ha un gran historiador francès, en Fernand Braudel, que parlava de la longue durée, no?, de la llarga durada. El papat, que a més és romà, precisament, no?, és l'Església Romana, seria el continuador, en aquesta visió macro, d'aquesta estructura de poder, d'aquesta estructura civilitzatòria, i per tant hem d'entendre que simplement el que va fer el cristianisme en la seva dimensió eclesial, perquè el cristianisme és molt més que la pròpia Església Catòlica, és continuar amb la pròpia evolució política institucional d'Europa. Era un procés, jo diria que era un procés natural.
Sí, jo crec que hi ha un element també important que, a veure, amb aquest aspecte monàrquic, o sigui, el pontificat és un reflexe de la monarquia, el papa és molt crític amb aquesta monarquia, però segueix conservant els tres poders tradicionals, vull dir que els tres poders tradicionals que té qualsevol líder polític arreu del món, vull dir que és el poder executiu, legislatiu i el judicial, i per tant això li otorga un poder que pot fer i desfer i com vulgui. El que passa que això sobre el paper és així, la realitat és molt diferent perquè els lobbies i els grups de pressió són importants també a dins del Vaticà.
Ens queda ja poc temps, 10 minutets escassos. A veure, fa poc els bisbes americans van triar un representant oposat al que diu el papa Francesc, o el projecte del papa Francesc, i van organitzar un complot d'ultradreta política internacional dins de l'Església. Fins on penseu que arribaran? Aquest és el tema del llibre Vatican Gate de Vicenç Lozano, que el tenim aquí ara, ens està parlant des de Lleida, i que sortirà pel març, oi que sí, Vicenç?
Sí, l'1 de març en principi estarà ja a les llibreries, es diu Vatican Gate, el títol del llibre, subtítol El complot ultra contra el papa Francesc i la manipulació del pròxim conclave. Jo he estat treballant durant 2 anys amb aquest llibre, que m'ha comportat nombrosos problemes, com us podeu imaginar, i intento desvetllar aquesta conspiració conjunta fins ara que ha estat molt oculta entre l'influent sector conservador de l'Església Catòlica i l'ultradreta a nivell internacional amb el suport del poder financer. Una intriga que comença precisament amb el suport econòmic dels poderosos i influents lobbies cristians i la far right, l'extrema dreta dels Estats Units, i que s'extén per Europa i per Llatinoamèrica. És una conspiració que s'inscriu en aquesta ofensiva internacional que estem vivint avui en dia d'aquest populisme ultraconservador per canviar els valors i les llibertats de la nostra societat en el món occidental. L'objectiu: avortar les reformes, propiciar la renúncia del pontífex, evitar canvis transcendents en l'Església Catòlica, assaltar en definitiva el poder al Vaticà, que avui s'ha convertit en definitiva en un obstacle pel disseny d'aquest nou ordre mundial. Aquest és una mica el concepte del llibre, que intenta respondre a moltes preguntes, és a dir, qui s'amaga al darrere d'aquest complot a dins i fora de l'Església, quins personatges freqüenten i comparteixen amb Steve Bannon, que és el gurú de la ultradreta internacional, els objectius d'aquest populisme ultraconservador per captivar l'opinió pública a base de fake news, a base del control de les xarxes socials, com intenta contrarrestar el papa Francesc els atacs, que em revelen a mi, és una part important del llibre, els amics més pròxims al papa Bergoglio sobre l'actual situació, quins detalls aporten, fins avui inèdits, d'aquesta confrontació que hi ha oberta, i si existeixen també indicis per pensar que el papa argentí pot acabar sortint victoriós d'aquest desafiament, no?
Ja sé que no fem mai política ficció ni religió ficció, però fins on te creus que podran arribar? Quin és el seu
problema? Els bisbes nord-americans han intentat una cosa realment complicada, sobretot pressionats per l'actual divisió nord-americana que ha propiciada ja fa molts anys. Estem parlant del Tea Party, estem parlant de tots aquests moviments ultraconservadors nord-americans, grups cristians, bíblics, grups evangèlics, juntament amb tots els lobbies que té importants i poderosos l'Església Catòlica als Estats Units. Els bisbes es van posicionar en definitiva a favor de Donald Trump durant tot el seu mandat, ja abans, durant la campanya electoral que va enfrontar amb Hillary Clinton. A partir d'aquí, els bisbes nord-americans han seguit donant suport a totes les polítiques de Donald Trump, i arriba un moment en què doncs es produeix el fet històric, l'intent de cop d'estat de la sala al Capitoli. Quan Donald Trump no reconeix la victòria del seu rival a les últimes eleccions, Joe Biden, i planteja dubtes sobre aquest tema. L'Església Catòlica l'ajuda i molt en aquest aspecte, i la societat nord-americana hi està profundament dividida. Els bisbes, la Conferència Episcopal Nord-americana arriba a plantejar fins i tot l'excomunió de l'actual president nord-americà, Joe Biden, perquè no fa prou en contra del divorci, perquè no fa prou amb el tema de l'avortament, etc. El papa entra en còlera quan s'assabenta d'això, fa una crida i crida l'ordre, diguéssim, als nord-americans perquè no facin més política, perquè en definitiva estan fent política, no estan fent religió, i la cosa s'ha aturat, però pensem que el nou president de la Conferència Episcopal nord-americana, és, diguéssim, un falcó de l'ultradreta, i per tant aquest desafiament continua viu.
Ens queden només 3 minuts. L'altre dia, en Vicenç Lozano i jo mateixa vam entrevistar la periodista Elisabetta Piqué, argentina, perquè va ser la convidada de la 17a edició del grup Sant Jordi, i a les nostres preguntes ens va dir: ai, papa para rato, ai, papa para rato. Com us imagineu, molt breument, perquè ens queden 3 minuts, 2 ja, com serà el conclave quan mori o renunciï el papa per substituir-lo?
Francesc, el papa francès bàsicament deixa una cúria i un col·legi cardenalici a punt per continuar la reforma. Una altra cosa és que després, en funció dels debats que es plantegen en aquell moment, puguem tenir alguna sorpresa, cosa que és habitual en la reunió de conclaves, però veurem. Jo no puc fer cap pronòstic.
Molt bé.
Jo tampoc puc fer un pronòstic, però sí que puc explicar, i explico realment el llibre amb tots els detalls, un pla maquiavèlic que ja va destinat a manipular per l'Occident. Conclave. Es diu Red Hat Report, és a base de dossiers que estan fent als Estats Units equips d'experts en xarxes socials, etc., per intentar esbrinar la vida més íntima de cada cardenal votant, e intentar fer xantatge en el moment en què es produeixi el pròxim conclave, i mirar que en aquesta guerra bruta, molt planificada, que el futur papa elegit no sigui un pontífex amb la línia reformista de l'actual. Els que intenten pretenen salvar el llegat del papa francès ho tenen en aquests moments una mica difícil, per intentar que el pontificat de Francesc no hagi sigut un somni impossible.
Molt bé. Diguéssim. Gràcies, Vicenç. En Ramon, vols afegir-hi res? 30 segons?
Res, no, que nosaltres ja farem un llibre, era una broma, perquè recordo que com vam fer el canvi de papa, vam publicar un llibre de l'Arturo Sant Agustín sobre aquell canvi, i el virava algunes coses, però algunes coses eren a vegades de petites decepcions que hi podia haver, i algunes segurament s'han complert, però en canvi probablement el balanç acabarà sent positiu. Ja veurem com acabarà, no ho sabem cap de nosaltres.
D'acord, doncs hem arribat ja al final del programa. En nom meu i en nom del company Joan Batlle, que tinguin tots unes bones festes. Suposem que el Parlament Europeu no les tindran, les bones festes, perquè amb el Catergate que truca a les portes, aquest cas de corrupció pur i dur descobert fa poc temps al cor d'Europa, doncs és un missatge nefast pel Parlament, el qual representa a la ciutadania. Nosaltres el que sí que ens agradaria és que el Parlament Europeu hi hagi algú del rang que no accepti suborns per defensar a països que no són democràtics i que no respecten els drets humans. Això és nefast. Nosaltres, des del Cruïlla d'Europa, ho condemnem. Si aquests grans esdeveniments es poden celebrar arreu, el campionat de futbol, el mundial de futbol, i fins i tot en països que no respecten els drets humans, i això no suposa cap cost a nivell internacional pel Parlament Europeu, és un cop molt gran a la democràcia que ens ha donat, i això nosaltres des del Cruïlla d'Europa ho condemnem i no ens agrada gens. Però vaja, aquí queda tot dit. Moltes gràcies, Diego Sola, per haver estat aquí i haver-nos explicat tan pedagògicament un tema tan complex com és aquest llibre. Tu també, Vicenç, per la teva saviesa, i en fi, ja t'hem anat seguint i ho farem quan presentis al Vatican Gate. I a tu, Ramon Bassas, també moltes gràcies. Gràcies per la seva atenció. Doncs esperem que els hagi interessat aquest programa i que tinguin un bon Nadal i que l'any nou sigui millor que el passat, que aquest present. Vinga, adeu-siau, bon dia.